Ràdio Estel.
Són les 8.
El primer cafè. Edita i presenta Ignasi Miranda.
Dijous 16 de febrer de 2012. El ple del Parlament va aprovar ahir els pressupostos de la Generalitat per al 2012, com ja s'esperava. Uns comptes que Convergència i Unió ha pogut tirar endavant gràcies a un acord polític amb el PP. Els populars, recordem-ho, es van abstenir en la votació. Els partits d'esquerres acusen els nacionalistes de deixar Catalunya, diuen, en mans del PP. Mentrestant, d'altra banda, Solidaritat, Iniciativa i Ciutadans han bloquejat la llei d'acompanyament en portar-la, com ja havien anunciat, al Consell de Garanties Estatutàries perquè l'organisme n'examini l'euro per recepta i alguna de les noves taxes. En l'anàlisi d'aquest cap pacte entre Convergència i Unió i el Partit Popular, tothom sembla que té una mica de raó. El PP té una influència i una rellevància indiscutibles en l'actual escenari polític català. I la Federació Nacionalista fa bé de recordar que l'acord no és estable. Mentrestant, tenim aprovats uns pressupostos d'austeritat i de retallades que preocupen i faran reaccionar molts ciutadans. Uns sacrificis, però, que malauradament són necessaris a l'espera de temps millors. Passa un minut i mig de les 8. Salutacions de la Carolina Costa a la sotsedició, la Sara Cruz a la redacció, el David García a la producció i el Xavi Aguilar al control tècnic.
El primer cafè de Ràdio Estel, amb Ignasi Miranda i Carolina Costa.
Comencem resumint en titulars algunes de les notícies més importants de les últimes hores. El Parlament també va donar llum verda ahir a la reforma de la llei audiovisual amb l'aval de Convergència i Unió i el PP. L'oposició ha acusat els nacionalistes de deixar-se arrossegar pels populars per acabar amb el model de mitjans públics. La llei preveu, per exemple, la desaparició progressiva de la publicitat a la Catalunya Ràdio i la seva reducció a TV3. També rebaixa el nombre de consellers de la corporació que es podran escollir per majoria absoluta.
Moody rebaixa el deute de Catalunya fins a un esglaó del bo escombraria. L'Agència de Qualificació de Riscos Nord-Americana deixa el deute català en la Baa3 i la manté la perspectiva en revisió.
Anna Pastor va defensar ahir el pas ferroviari pels Pirineus Centrals, tot i que aquesta opció ja havia quedat fora de la xarxa transeuropea de transports aprovada l'octubre per Brussel·les. El Ministeri de Foment defensarà incorporar-lo juntament amb 16 plataformes multizonals més.
Nicolas Sarkozy va anunciar oficialment que opta a la reelecció. És el tret de sortida de la seva campanya electoral, amb totes les enquestes a favor del socialista François Hollande. El president francès pensa recórrer un discurs identitari i de valors de cara a les eleccions del pròxim 22 d'abril.
I en esports, el Palau Sant Jordi de Barcelona acull des d'avui la Copa del Rei de bàsquet. El Barça debutarà a 2:15 amb el Lucem Tundalacant, amb el repte d'aconseguir, per primera vegada en la història, una tercera copa consecutiva. Tot i això, el tècnic Xavi Pasqual ha evitat l'etiqueta de favorit. El Parlament va aprovar ahir, com s'esperava, els pressupostos per al 2012 amb els vots de Convergència i Unió, del diputat no adscrit Joan Laporta i l'abstenció del PP, fruit del pacte d'última hora entre els dos grups.
Els comptes del govern d'Artur Mas per aquest 2012 n'han aprovat al Parlament després de l'acord assolit de matinada amb el PP, que va ser definit per la presidenta del PP de Catalunya, Alicia Sánchez Camacho, com un compromís polític de present i de futur. A banda d'algunes modificacions pressupostàries, l'acord inclou una sèrie de compromisos de la Generalitat com una llei d'emprenedors, una llei de transparència d'empreses públiques o una altra que limita la despesa no financera. D'altra banda, no es podrà aprovar encara la llei d'acompanyament dels pressupostos perquè Iniciativa, Esquerra Unida i Alternativa, Solidaritat i Ciutadans qüestionen la legalitat d'algunes noves taxes i n'han demanat un informe al Consell de Garanties Estatutàries. Ho avançava ahir en aquest programa la portaveu d'Iniciativa per Catalunya Verds, Dolors Camats.
Què hem anomenat l'impost de la malaltia? És a dir, aquesta taxa que grava els medicaments que el metge et recepta, ens sembla que no és estatutària, que no és constitucional, i per tant hem demanat l'opinió del Consell de Garanties perquè digués si això és així o no.
La pressió del Partit Popular ha aconseguit reduir un 25% l'impacte del cànon per captació d'aigua, un dels temes més polèmics. Això permetrà que els ajuntaments no es vegin afectats fins a 6 mesos després que la llei entri en vigor.
El Parlament de Catalunya també va aprovar ahir, amb el suport de Convergència i Unió i del PP, així com del diputat no adscrit Joan Laporta, la reforma de la llei de l'audiovisual.
La reforma s'ha aprovat amb 79 vots a favor i 53 en contra. El diputat de CiU, que defensa la reforma, Santi Vila, ha assegurat que la nova llei pretén simplificar l'estructura de les comunitats autònomes i introduir-hi les polítiques d'austeritat.
I Convergència i Unió també ha tirat endavant la llei òmnibus d'urbanisme, en aquest cas amb el suport del PSC, el PP i Ciutadans.
La llei eximeix determinats municipis de l'obligació de reservar sòl per habitatge protegit, concentra tota la regulació ambiental en la legislació urbanística i estableix una pròrroga per a totes les llicències d'obres paralitzades per la crisi i agilita també la requalificació del sòl, entre d'altres.
Altres notícies de casa nostra. L'Agència de Qualificació de Riscos Moody's ha rebaixat la qualificació del deute de Catalunya fins a situar-lo en la BAA3, és a dir, a un esglaó del bo escombraria.
Moody's també ha revisat a la baixa la perspectiva de 21 bancs espanyols com CaixaBank i Banc Sabadell i ha retallat la qualificació a llarg termini d'organismes com la SEPI o ADIF.
El conseller de Benestar Social i Família, Josep Lluís Cleries, ha avançat que el govern presentarà un nou pla integral contra la violència de gènere.
Després que la diputada del PSC, Caterina Mieres, li preguntés sobre quines mesures pretén dur a terme el govern, el conseller ha explicat que tots els departaments treballen conjuntament per aturar aquesta xacra.
Els alcaldes de Barcelona i Madrid, Xavier Trias i Anna Botella, es van reunir ahir a la capital espanyola i van acordar crear una comissió bilateral per realitzar projectes comuns.
En àrees com turisme i cultura, però també per buscar un finançament específic per a les dues ciutats. Tot i això, a mitjà termini, es preveu mirar de reclamar a l'Estat un finançament específic per a les dues ciutats.
I el 92% dels afectats per l'avaria de gas al Poblenou de Barcelona van recuperar ahir el subministrament.
En un comunicat, l'empresa ha afirmat que 4.200 clients tornen a disposar del servei després de 4 dies sense. En alguns casos, la xarxa de distribució va quedar danyada dissabte passat en un tram de 17 quilòmetres a causa de l'entrada d'aigua, però ja està plena de gas i estabilitzada en la pràctica totalitat del recorregut.
Ràdio Estel i Ràdio Principat us serveixen el primer cafè.
Seguim resumint l'actualitat d'aquest matí. El govern espanyol vol ressuscitar el corredor central per connectar l'Estat amb França a través d'un túnel que travessi els Pirineus a la província d'Osca. Aquesta infraestructura, recordem-ho, era l'única que quedava fora de la xarxa transeuropea de transports aprovada a l'octubre per la Comissió Europea, però el Ministeri de Foment defensarà incorporar-lo juntament amb 16 plataformes multizonals més.
La ministra de Foment, Ana Pastor, ha dit en roda de premsa que no renunciaran al corredor central i que per tal d'aconseguir-ho cal treballar i lluitar per ell. Aquest corredor és, segons Pastor, important per tal d'assolir una veritable cohesió social en el territori espanyol.
La ministra, recordem-ho, defensarà, segons les seves paraules, els interessos d'Espanya. Segons Pastor, aquest corredor que surt d'Algesires i passa per Sevilla, Castella-La Manxa, Madrid i Saragossa abans de connectar amb França a la província d'Osca, compta, segons va dir Pastor, amb el suport de totes les comunitats autònomes. En plana internacional, 377 persones, segons l'últim balanç de víctimes mortals, podrien haver perdut la vida a Hondures en les últimes hores en un incendi en una presó de la regió central de Comayagua.
Després de la tragèdia, el govern ha destituït els responsables de totes les presons del país. Encara no s'han identificat tots els cossos ni aclarit les causes del foc, però ja comencen a aparèixer les crítiques a la sobreocupació de la presó, on hi havia més de 800 interns, tot i que la capacitat de les instal·lacions era per a 400 persones. Alguns dels presoners podrien haver fugit aprofitant la confusió de l'incendi. El foc també ha fet nombrosos ferits que han estat atesos als hospitals de la ciutat.
Nicolas Sarkozy opta ja oficialment a la reelecció. Ho va anunciar ahir en una entrevista a la televisió francesa en horari de màxima audiència.
És el tret de sortida de la seva campanya electoral amb totes les enquestes en contra i és que el candidat socialista François Hollande li treu 5 punts d'avantatge a la primera volta. Sarkozy volia aprofitar el perfil institucional del càrrec fins al final, però veient que l'estratègia no funciona, ha optat per començar immediatament amb els mítings. El president francès pensa recórrer a un discurs identitari de valors per guanyar-se el suport dels votants més dretans el 22 d'abril.
El president de l'Eurogrup, Jean-Claude Juncker, confia que el segon rescat de Grècia per valor de 130.000 milions d'euros, es desbloquegi en la reunió de ministres d'Economia de l'Eurozona prevista per dilluns.
Juncker ho va anunciar en un comunicat al final de la teleconferència dels titulars de finances de l'Eurozona que es va fer ahir. A la reunió s'hauria plantejat un ajornament dels diners a Grècia fins després de les eleccions anticipades al país previstes per l'abril, un extrem que de moment no s'hauria concretat. El president de l'Eurogrup ha qualificat la trobada de productiva i ha assegurat que s'han fet progressos substancials.
A Síria, mentre l'exèrcit continua el setge de la ciutat de Homs, el president Bashar al-Assad ha emès un decret que fixa per al dia 26 de febrer, és a dir, diumenge de la setmana vinent, d'aquí a només 10 dies, com la data perquè se celebri el referèndum sobre la Constitució.
El passat 7 de febrer, la comissió encarregada de redactar l'esborrany d'una nova Carta Magna va acabar la seva tasca en un intent d'acabar amb el monopoli del governant Partit Baas i obrir el sistema polític al multipartidisme.
I els serbis de Kosovo rebutgen la independència de la regió. El referèndum s'ha acabat amb un rotund 99,74% contra la sobirania, de la que fins a l'any 2008 va ser província sèrbia. Aquest resultat és encara no oficial i també és no vinculant.
El primer cafè de Ràdio Estel. Les claus per entendre l'actualitat.
Quatre minuts i serà un quart de nou en Esports Barcelona i concretament al Palau Sant Jordi. Ja està a punt per viure el gran cap de setmana del bàsquet espanyol. Avui comença la 76a edició de la Copa del Rei en què participen els 8 millors equips de l'ACB, amb el Barça com a favorit.
El Palau Sant Jordi propiciarà el rècord d'assistència en una competició que arriba envoltada d'activitats. Els blaugranes debuten amb el Lucentum d'Alacant amb el repte d'aconseguir la tercera copa consecutiva. Tot i això, el tècnic Xavi Pasqual ha evitat l'etiqueta de favorits. Si guanyen, serien els primers de fer-ho tres cops seguits amb aquest format i amb 23 títols superaria el Madrid en trofeus de copa a les vitrines. Per cert, que el Barça-Riga l'ha descartat Joe Ingles per a la Copa del Rei, mentre que ha inscrit per la competició 6J Wall que no havia jugat l'últim partit de la Lliga Endesa.
I en futbol, el Barça va tornar ahir de Leverkusen i avui al matí ja s'entrenarà pensant en el proper partit de Lliga.
Els blaugranes han aterrat amb un peu i mig als quarts de final de la Lliga de Campions gràcies a la victòria al Bayern Arena per 1-3 amb dos gols d'Alexis i un de Messi. Això permetrà a l'equip centrar-se en els enfrontaments de Lliga contra el València i l'Atlètic de Madrid abans de rebre el Bayern Leverkusen al Camp Nou el proper 7 de març en la tornada dels vuitens de la Champions.
I un nom propi de l'actualitat esportiva de les últimes hores és el de Gemma Mengual, que va fer oficial ahir al migdia que penja el banyador.
La nedadora catalana va començar la roda de premsa molt emocionada, sobretot quan va començar a llegir les paraules que s'havia preparat. Mengual va explicar que plega perquè tot el que li podia donar aquest esport ja li ha donat i va afirmar també que no es veu amb cor d'entrenar amb la mateixa intensitat. La nedadora catalana va concloure dient que ara no es veu com a entrenadora, però que més endavant no ho descarta.
El primer cafè de Ràdio Estel. La informació més propera.
Completem el nostre informatiu. El bisbe de Solsona, Xavier Novell, va anunciar ahir que s'ha baixat el sou d'un 25% per destinar aquest estalvi, que és d'uns 300 euros, a ajuda social. Monsenyor Novell cobrarà a partir d'ara, segons una decisió anunciada ahir en una carta pastoral feta pública, 900 euros mensuals. És una de les mesures que ha pres el bisbe de Solsona per poder augmentar els recursos de la seva diòcesi destinats a finalitats socials. En la carta pastoral que el bisbe repartirà el proper diumenge amb el full diocesà, Novell analitza les causes de la crisi, quins són els principals afectats i també fa propostes d'algunes coses que poden fer els ciutadans per ajudar els més febles a superar aquesta difícil situació. Xavier Novell assegura que el motiu principal d'aquesta crisi és que tothom, tant les administracions públiques com els mateixos ciutadans, han volgut viure per sobre de les seves possibilitats.
I Manresa acull dissabte una jornada interreligiosa dedicada al silenci que organitza per quarta vegada el grup de diàleg interreligiós de Manresa. La trobada es farà a la tarda i en ple centre de la ciutat a la sala d'actes del Centre Cultural El Casino. Eva Torres, membre de l'equip organitzador, ha explicat a Catalunya Religió que són dues hores en silenci i amb poca llum on tothom pot entrar i sortir lliurement. Durant la vetllada fan una intervenció d'uns 3 minuts representants de budistes, musulmans, brahma-kumaris i cristians catòlics. En el grup també participen cristians de tradició evangèlica pentecostal. Nadal. La proposta coincideix amb la celebració manresa de les festes de la llum. El col·lectiu interreligiós està constituït de l'any 2003 i entre els seus integrants destaquen personalitats com la dominica Lucía Caram i el jesuïta Xavier Meloni.
I més de 9.200.000 espanyols van marcar la casella del sosteniment de l'Església Catòlica en la declaració de la renda de l'any passat, segons va revelar ahir la Conferència Episcopal Espanyola. L'Església rep poc més de 39 euros de cada espanyol, mentre que l'Estat gasta per cada sindicalista, per exemple, segons es diu, 67 euros. Les dades van en la mateixa direcció, malgrat la crisi. Càritas recapta més i ajuda més persones. També Mans Unides, si mesurem els seus ingressos per donatius privats, ha augmentat els seus ingressos. Són dades que van presentar ahir el portaveu de l'Episcopat Espanyol, Juan Antonio Martínez Camino, i el vicesecretari per Afers Econòmics, Fernando Jiménez Barrio Canal. Un quart de nou, principals titulars de portada a la premsa. La Vanguardia, aires de distensió entre Rajoy i Rubalcaba. El Periódico, alerta roja pel Congrés dels Mòbils, referint-se a la vaga de transport anunciada per als dies d'aquest Congrés. El Punt Avui, eurorecessió sobre les últimes dades de la producció global de la Unió Europea. El Diari Ara, l'Iran amenaça sobre el seu programa nuclear.
Repassem altres portades. El País titula l'economia de l'Eurozona entra en declivi amb 5 països en recessió. El Mundo, Rubalcaba dona suport a Rajoy enfront a la intransigència de Brussel·les. L'ABC amb una fotografia de Rubalcaba i Rajoy titula duresa al Congrés i Juan Blanc a la Moncloa. Público, i ara van a pel dret de vaga amb una fotografia de la patronal. I la Razón, l'Església suma 200.000 suports més en l'IRPF malgrat els atacs laïcistes.
Els dijous cap a les 9 del matí, l'Agència Catalana del Consum i Ràdio Estel s'alien per oferir-te tota la informació que t'interessa com a consumidor. Plusvàlua del primer cafè, amb Carla Gràcia. Els teus drets i les teves necessitats com a consumidor, cada dijous cap a les 9 del matí, a la secció Plusvàlua del primer cafè, un espai patrocinat per l'Agència Catalana del Consum. Sabies quina és una de les joies més preuades de la diòcesi de Solsona? El Santuari del Miracle, un lloc de pietat i devoció mariana des del 1458. Vine a conèixer els seus valors històrics, artístics i religiosos. La imatge de la Mare de Déu del segle XV, el retaule renaixentista del segle XVI, el monumental retaule barroc. Més de 20.000 visitants a l'any. Més informació al 973-480-002 i a santuarialmiracle.com. Et quedaràs sense anar al Santuari del Miracle?
Passes fred a casa? Les teves finestres són velles i no aïllen prou? Vols estalviar energia i diners? Torna al Pla Renova't de Finestres. Informa't sobre els ajuts per renovar finestres a planrenova't.cat o al 012. Pots estalviar fins a 4.000 euros. Passa't al doble vidre. Generalitat de Catalunya.
Com haurien de ser les rebaixes?
Que finalment els mobles que m'agraden tinguin el preu que m'agrada.
A les rebaixes del Corte Inglés, Urban Chic, els mobles més moderns, tots amb un 15% de descompte.
Ara sofàs llit des de només 382 euros.
Però només aquesta setmana.
Així volem que siguin les rebaixes.
Així són el Corte Inglés.
El primer cafè de Ràdio Estel. Allò que ningú no t'explica.
Passen 3 minuts d'un quart de nou, informació de serveis.
El trànsit.
Coneguem com se circula per autopistes i carreteres catalanes des del RAC. Roger Serra, bon dia.
Hola, bon dia. Encara parlem de força problemes en aquesta ronda de dalt de Barcelona. A primera hora del matí s'hi ha variat un vehicle. El tram de Pedralbes Diagonal, hem estat molta estona amb un carril tallat en sentit Llobregat, ara ja està en retirat, però ha deixat tocada la ronda de dalt, amb trams aturades que, de fet, continuen des del nus de la Trinitat fins a la zona de Sant Gervasi, túnels de Vallvidrera. Això parlem de retencions importants, llargues, compactes, en aquesta ronda de dalt que continuen entre el nus de la Trinitat i Sant Gervasi. Això afecta, per exemple, just el darrer tram de la Pota Nord, la B20, també el darrer tram de la C58 amb aturades entre Montcada i Reixac i aquest enllaç amb les rondes de Barcelona. A banda d'aquests punts, a la resta de vies queden aturades habituals. Destaquem, per exemple, la sèrie 7 amb retencions a Parets, a Mollet, a Montcada, Montcada i Reixac, tot plegat d'entrada a Barcelona, o a l'extrem sud també hi ha aturades a vies com la B23 entre Sant Feliu i Esplugues, o el cinturó del litoral, el tenim tot carregat entre Sant Joan d'Espí i Cornellà, venint cap a la zona franca. És tot, des del RAC, bon dia.
Gràcies. Connectem ara en Transmet per saber com estan els transports públics a l'àrea de Barcelona. Rosa Avis, bon dia.
Bon dia. Des de Transmet en aquests moments podem parlar de normalitat. No hi ha incidències a destacar a metro, autobusos, tramvies, ferrocarrils de la Generalitat i Rodalies de Catalunya. Són dades facilitades pels diferents operadors d'aquests serveis. És tot de moment des de Transmet. Bon dia.
Bracafé els ofereix el temps.
Previsió crònica des del Servei Meteorològic de Catalunya. Bon dia.
Què tal? Aquest dijous a la Vall d'Aran i zones d'influència continuarà el cel molt ennuvolat o cobert fins i tot amb precipitacions de caràcter feble que han estat una mica més importants aquest matí, sense ser estridents, i que la resta de la jornada quedaran aniran desapareixent lentament en forma de nevades febles intermitents. Sempre parlem de nevades perquè la cota es persistirà, doncs la cota de neu a totes les alçades de la Vall d'Aran. S'han acumulat aquest matí fins a 4 litres a Viella, o almenys fins aquest matí, i 11 litres o 12 a les zones més muntanyoses de la Vall d'Aran. A la resta de Catalunya s'imposarà el cel serè, com molt amb algun nuvolal i mig aquestes primeres hores del matí, poca cosa, i això sí, de cara al final del dia començaran a formar-se alguns núvols baixos a punts del sector central del litoral i del prelitoral. La resta de núvols a Catalunya, doncs, o dels pocs núvols, no esperem que portin cap mena de precipitació. Les temperatures aquest matí, les mínimes, han estat més altes i creiem que les màximes també s'enfilaran respecte a ahir. Per tant, hi ha un ambient molt més agradable, fins i tot suau, al centre de la jornada, uns valors que arribaran a 14-16 graus a molts punts del litoral, prelitoral i de ponent. Ja demà divendres hem de parlar, doncs, de bona part del país, domini de l'ambient assolellat, però els núvols baixos que apareixeran avui dijous al vespre al sector central del litoral seran presents bona part de la jornada, molts punts del litoral i del prelitoral, no només del sector central, i deixaran el cel mig o puntualment molt ennuvolat. I els núvols del vessant nord, aquells sí que ràpidament tendiran a desaparèixer. Les temperatures en conjunt pujaran, tant mínimes com màximes, però aquells indrets amb núvols doncs, quedaran una mica més curtes. Això és tot, doncs, és el Servei Meteorològic de Catalunya.
Els productes Bracafé es poden trobar a molts dels millors establiments i també a les nostres franquícies, cada vegada més nombroses a Catalunya i ses illes. Així doncs, ens trobarà a Ronda Universitat 35, entre Plaça Catalunya i Balmes, Sants 36 i 251, Plaça Tatuan 17, Travessera de Dalt 85, Travessera de Gràcia 38, Via Augusta 124 i a Menorca, Avenida 28 de Sant Lluís i Plaça Colom 5 de Maó. El primer cafè de Ràdio Estel, una mirada propera a la realitat.
Coincidint amb l'aprovació dels pressupostos de la Generalitat per al 2012, el sector de l'ensenyament està en una etapa de protestes contra les retallades en aquest àmbit. Mestres i professors d'una seixantena d'escoles i instituts catalans es van tancar ahir de matinada en centres educatius per protestar contra les retallades en educació que inclouen aquests comptes. La tancada es va fer amb el suport dels pares i dels alumnes que es van unir a les reivindicacions d'un ensenyament públic de qualitat. Les universitats també es van sumar a la protesta. D'aquestes iniciatives de rebuig als comptes en l'àmbit de l'ensenyament i del futur del que poden ser les propostes contra les retallades, parlem breument avui amb Rosa Canyadell, portaveu del sindicat de l'ensenyament USTEC-STEC. Senyora Rosa Canyadell, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Com resumiria el que és la reacció del seu sindicat concretament i del món de l'ensenyament, especialment públic en general, contra el que són aquests comptes en l'àmbit de l'ensenyament?
Bé, jo crec que la comunitat educativa està sent molt responsable i s'està mobilitzant per un bé que és un bé per tot el país, que és l'escola pública. Nosaltres creiem que portem moltes concentracions municipals, portem moltes manifestacions i portem també ara les últimes tancades, que són formes totes elles d'intentar pressionar perquè realment des de el govern s'adonin que l'escola pública no es pot retallar i també perquè la societat tota ajudi a defensar aquesta escola pública que ja dic és bàsica per qualsevol societat democràtica i més en temps de crisi.
Quin és el problema que vostès denuncien d'aquests pressupostos de la Generalitat? Una retallada excessiva en el que és la destinació de diners a aquestes escoles públiques, a recursos logístics, a professors?
Doncs tot.
Tot una mica.
Clar, perquè és que, mira, els pressupostos que van aprovar ahir ens porten a l'any més o menys del 2006-2007, a nivell de quantitat de diners, val? I tenim 150 alumnes més, val? Si tu fas les divisions es veu ben clar. Aleshores, què vol dir això? Pues que tenim amb aquest dèficit de pressupostos, això dient també que aquesta retallada és sobre uns pressupostos que ja eren minsos perquè estàvem a la cua de l'estat espanyol i a la cua de la Unió Europea. Val, llavors, sobre això encara retallen, i retallen d'una manera molt gran. Llavors, què vol dir? Pues que falta professorat, que hi ha problemes de plantilles, que no es pot atendre tot l'alumnat amb necessitats educatives de la manera que voldríem, que no hi ha prou diners pel funcionament dels centres, per el manteniment, que no hi ha prou beques pels nanos que tenen més necessitats, que el professorat estem cobrant cada vegada més menys, cada vegada menys, cada vegada menys. En fi, és un conjunt de situacions que nosaltres pensem que pot portar a un deteriorament d'una escola pública que era bona i que nosaltres creiem que és, a més, necessària.
Hi ha mobilitzacions previstes pels propers dies o les properes setmanes en l'ensenyament públic català i, d'altra banda, hi ha alguna perspectiva de possible diàleg amb l'administració catalana?
Bueno, el diàleg sembla ser que està ja molt barrat. O sigui, aquest govern s'ha entestat en que l'única manera de sortir la crisi és retallar. Nosaltres creiem que és un error molt greu. No ho diem nosaltres, diuen també molts economistes que hi ha altres maneres de sortir de la crisi que no és retallar justament en serveis públics com és sanitat o com és educació. Evidentment, continuaran les mobilitzacions. Ara farem un segon calendari, en vam fer un fins al dia 15, hi haurà un nou calendari de mobilitzacions i no descartem que això acabi amb una vaga general de l'educació.
Aquesta vaga general es podria fer a curt termini, a la primavera o a final de curs?
No està situada encara, depèn una mica del que vagi passant i depèn una mica també de la voluntat del professorat per fer-la.
Moltíssimes gràcies, Rosa Canyadell, portaveu del sindicat USTEC de l'ensenyament. Vol afegir alguna última cosa sobre el que van ser, per exemple, les tancades?
No, jo bàsicament faria una crida a la societat, perquè jo penso que Catalunya ens mereixem poder continuar tenint l'escola pública que teníem fins ara.
Doncs, novament, gràcies, que vagi bé. I bé, esperem que, malgrat aquests ajustos, amb la perspectiva de possible recuperació, sigui l'any vinent o sigui d'aquí 2 anys, aquest ensenyament de qualitat que tots volem pugui continuar, passi el que passi en els propers mesos. Bon dia.
Molt bé, bon dia. Gràcies a vosaltres.
Falten 2 minuts per 2:15. De seguida, la tertúlia d'actualitat, avui amb Josep Lluís Marriera, Francina Alsina i també amb Josep Maria Noguer.
facebook.com/radioestelbcn i twitter.com/radioestel. Connecta amb tot el que t'agrada de la teva emissora. Connecta amb les últimes notícies, amb els continguts dels programes, amb els serveis especials, amb els concursos, amb les enquestes. I som per tu, i som perquè tu ho vols. Ràdio Estel al Facebook i al Twitter. Busca'ns i ho trobaràs tot.
quan d'aquí un minut seran 8:45. Comencem amb les presentacions ja a la tertúlia d'actualitat del primer cafè de Ràdio Estel. Avui ens acompanyen Màrius Duran, professor de Ciències de la Salut a la Universitat Ramon Llull. Bon dia, senyor Duran.
I bona hora.
També ens acompanya avui l'economista Josep Maria Noguer. Bon dia.
Hola, bon dia.
El també economista Josep Lluís Marriera. Bon dia.
Hola, molt bon dia a tots.
I també la grafòloga i presidenta de la Federació Catalana de Voluntariat Social, Francina Alsina. Hola, bon dia.
Bon dia a tothom.
Bé, els comptes de la Generalitat es van aprovar ahir. En pocs segons, després continuem després de les notícies, algú destacaria algun titular d'això? Un escenari previsible, l'acord entre Convergència i el PP?
A mi m'ha encantat el titular de l'avui, eh? Digue'm que m'estimes. I perdoneu-me la frivolitat, però ho trobo molt significatiu.
Aquesta reclamació d'Alicia Sánchez Camacho, no?
Sí, que només vol sortir a la foto.
Jo crec que li té un problema d'efectivitat, aquesta.
Bé, després ho comentem i parlem, naturalment, del terreny polític. 8:45, com dèiem, els titulars amb la Carolina Costa i continuem.
Hola, molt bon dia. L'Agència de Qualificació de Riscos Moody's ha rebaixat la qualificació del deute de Catalunya fins a situar-lo al BAA3, és a dir, a un nivell del bo porqueria. El Parlament de Catalunya va aprovar ahir els pressupostos del 2012 amb els vots de Convergència i Unió, del diputat també no escrit Joan Laporta i amb l'abstenció del Partit Popular, fruit del pacte d'última hora entre tots dos grups. La reforma laboral obre la porta a justificar també acomiadaments en organismes i empreses públiques si es redueix 3 trimestres seguits la partida pressupostària assignada. Els sindicats que avui han convocat tancades en una 20ena d'ajuntaments alerten d'una onada d'eros i parlen de milers de llocs de feina que es poden perdre. I Barcelona ja està a punt per viure el gran cap de setmana del bàsquet. Avui arrenca la 76a edició de la Copa del Rei, en què participen els 8 millors equips de l'ACB, amb el Barça Rigal com a favorit. Fins aquí les notícies. Tornem amb més informació a les 9.
RadioEstel.cat i un clic a Ràdio a la Carta. Escolta'ns quan vulguis. L'atur destrueix persones, famílies, empreses i iniciatives, però tots junts podem ajudar a frenar-lo. Suma't a la lluita contra l'atur i signa abans del 29 de febrer la iniciativa legislativa popular Aturem l'atur. Amb més de 50.000 adhesions, la proposta es debatrà al Parlament. Volem que tots els departaments de la Generalitat tinguin com a prioritat número 1 la creació de llocs de treball. Més informació al 629-89-1545, a aturemlatur.cat i a aturemlatur@gmail.com. A Catalunya Cristiana hi trobaràs tota la informació d'Església que t'interessa. Aquesta setmana, laics en missió pastoral. Cada setmana Catalunya Cristiana. Busca-la a la teva parròquia o subscriu-t'hi trucant al 93 409 2810. I ara, per cada nova subscripció, 3 DVDs de regal. La Sàbana Santa, Jornada Mundial de la Juventud 2011 i Sombra i Luz.
Ara, els millors preus són a Hipercor.
Per exemple, tens un 3x2 en el litre d'oli d'oliva verge extra Coosur. Si te n'emportes 3, el litre et surt a 2,29 €.
Perquè portem el preu molt endins. Hipercor. Preu i per millor.
Rellotge d'emocions. El millor exponent de la maduresa artística de Raimon. Rellotge d'emocions, el disc que recull les darreres cançons compostes i cantades per Raimon. El primer cafè de Ràdio Estel, connectats a l'actualitat des de primera hora.
Quan passen ja 4 minuts de 8:45, entrem en matèria en la tertúlia d'actualitat que compartim avui, recordem-ho, amb la presidenta de la Federació Catalana de Voluntariat Social, Francina Alsina, amb l'economista Josep Maria Noguer, el també economista Josep Lluís Marriera i el professor de la Universitat Ramon Llull, Màrius Duran. Sobre els pressupostos, vostès destacaven aquest gest que finalment es va produir, de l'encaixada de mans entre Sánchez Camacho i Artur Mas, després de la sessió parlamentària, una encaixada, podem dir que simbòlica, de pas. També s'ha de dir que els diputats es donen la mà sovint, és a dir, potser allò que diem de la foto i del seu valor també es podria relativitzar. Però vaja, més enllà d'això, què destacaria d'aquests
pressupostos? No, aquí potser el que ha xocat molt, a veure, és el ressò mediàtic que ha donat l'Alicia Sánchez Camacho aquest pacte amb Convergència i Unió. No? Convergència i Unió penso que ho ha hagut de fer per una necessitat imperiosa, aquest pacte, i no per un apropament tan notori al Partit Popular. En canvi, sembla que des del Partit Popular, i concretament aquesta persona, ho ha volgut posar de manifest com que fos la gran aliança i, per tant, fos el gran apropament de Convergència i Unió al Partit Popular, cosa que els fa molt mal a Convergència i Unió. I penso que també el Partit Popular, perquè els catalans que poden veure amb simpatia el Partit Popular tampoc crec que estiguin molt contents d'ara tota aquesta mena de teatralització d'aquesta situació que tothom veu que és una situació necessària per la gran necessitat que hi ha d'aprovar uns pressupostos i per tirar endavant el govern de la Generalitat.
Mm-hmm. En tot cas, sí que és una força decisiva, això sí que els pot agradar als votants del PP, que la sensació que són decisius i rellevants a Catalunya. Més opinions, senyor Marriera, per exemple?
Bé, jo crec que aquests pressupostos tanquen pues, un cicle de 2 anys i que posen les bases per combatre aquesta crisi i aposten per unes polítiques de creixement. L'increment, és a dir, amb aquests pressupostos intenta d'alguna forma pues, donar força a totes les iniciatives de tipus econòmic per parar l'atur, evidentment, i en el fons no és res més que l'aplicació més o menys del programa del partit que va guanyar aquestes eleccions, això està clar. D'alguna forma, bé, no hi ha la majoria absoluta en el Parlament i ha necessitat aquesta ajuda, no? Jo estic bastant d'acord amb el que tu deies, que d'alguna forma el PP el que ha volgut és escenificar una miqueta aquest acte, no? Ja el senyor Millo el dia abans de el dia anterior ja va dir que tot això ho volien per escrit i d'alguna forma és evident que en aquest escrit tampoc sembla ser que hi ha massa compromisos. Pel que s'ha arribat a filtrar, sembla que només hi ha algun compromís per part de l'Ajuntament cap a l'Ajuntament de Badalona i alguna cosa per l'Ajuntament de Castelldefels, i que són dos ajuntaments en què
governats del PP, pel PP en minoria. Sí.
Hi ha una contrapartida en aquest aspecte i poca cosa més. És a dir, per tant, jo crec que la simetria variable de que sempre ha anat parlant el president Mas, jo crec que no ha de tindre cap problema, perquè quan hi hagi el tema del pacte fiscal, doncs després possiblement es tindrà que discutir o bé amb Esquerra Republicana o amb el PSC.
Atenció, que el tema del pacte fiscal és important tenir en compte que el Parlament aprovarà una declaració, intentaran que sigui el màxim de consensuada abans de l'estiu per anar a Madrid amb més força. Sí. Però vaja, aquest és un altre tema, el del pacte fiscal.
Tant d'acord, tant de bo aquest acord que sembla que hi ha, com avui sentia, no sé, el senyor Nadal dient això és un pacte amagat, com una aliança ja que porta el PP amb Convergència i tal, doncs pues, tant de bo pel pacte fiscal serveixi, no? Sí, hi hagi aquesta aliança.
No creuen vostès que això s'hauria de normalitzar una mica més? És a dir, que el PP i Convergència es puguin entendre en alguns temes, és normal, sí. Igual que en altres temes es poden entendre amb Esquerra o amb el PSC. No, potser ens costa d'entendre per què es fan tantes declaracions.
Després, quan parlem amb ells, què passarà?
Hi ha l'estigma, jo penso, hi ha l'estigma aquell del pacte, el Tinell, que això sempre se'ls està retraient. I que
de la foto del Majestic.
L'antic
tripartit. I abans el Majestic. No? Sí, bé. Però els del PP els molesta el fet aquell que van quedar més o menys esclosos en aquell pacte del Tinell, no? Home, i ara doncs, aixequen una mica el cap i és evident que estan il·lusionats, no?
L'espectacle d'anar al notari, a veure també el fet de Convergència anar al notari, no?, per excloure el PP, no?, dient que no es pactaria amb el PP.
Això va ser abans de les eleccions del 2006.
Tot això són coses que enrareixen una mica aquesta normalitat democràtica que hauria de permetre els pactes, no?
Sí.
El problema, jo penso que és més després
després la publicitat que es dona al pacte o com es vol vendre aquest pacte, com es vol transmetre a l'opinió pública. I penso que aquí és on ha fallat greument, entenc jo, Alicia Sánchez Camacho, en el sentit que sembla com que vol posar de manifest com ara els tenim agafats, no? Una mica com aquella mena de protagonisme vencedor, que no ha de ser això, no, perquè un pacte...
Declaracions que va fer que ella era el pont entre el govern de Catalunya i el de Madrid, però de què va? Perquè es necessita un pont, si es pot anar directament.
Ja tenim molt reivindicat, no?
En tot cas, senyor Duran, sí.
Sí, no, a mi només la imatge dona la impressió que és d'una persona, l'Alícia, que ha arribat a una situació fins i tot que l'ha desbordat, no? I que se sent platòrica i forta per manifestar tot el que vol ser el partit. Jo el que penso, més enllà d'aquest escenari, d'aquest peatge, en definitiva, l'únic que calia era tenir els vots necessaris per poder tirar endavant els pressupostos. No? A mi el que penso és que els pressupostos que s'han aprovat ja estem al límit de... diem, de les retallades, no? I en tot cas el que vull pensar és que darrere realment aquesta llei d'emprenedoria doncs afavorirà la creació d'ocupació i això, diem, també em xoca o em sobta, vull sentir ara fa una estona sentia els titulars que ens deia la Carolina, no? De que han rebaixat Moody's, ha rebaixat...
Sí, exacte.
El coeficient que tenim, no? Amb la qual no sé quina relació pot haver-hi, bé, aquestes coses sempre van lligades. Ahir s'aprova el pressupost i avui et baixen el coeficient. Si això arriba a passar el dia abans, no sé on estaríem ara, no? Sí, però...
No podrà dir pagar més interessos pel deute, és fantàstic, sí. Això, eh? Llavors... Llavors, cada vegada que et rebaixen la qualificació, és un pal més que et donen, perquè llavors vol dir que si necessites crèdit hauràs de pagar-lo més car, perquè és clar, perquè aquestes qualificacions et tipifiquen de més risc. No?
Sí. Es pot discutir si són apropiades les pràctiques d'aquestes agències, però en tot cas tenen una influència.
Sí que està clara.
Sí. I a més de deutes n'estem pagant, ens ho recorden els membres del govern català reiteradament, estem pagant molts diners cada dia i aquest any molt.
Aquesta comparativa que han fet en els impostos que paguem a Catalunya i una altra comunitat autònoma, jo crec que estem al límit, és a dir, a mi el que em preocupa és que estem al límit i que almenys a mi em dona la impressió que no hi ha aquesta engegada o aquesta inèrcia de creació d'ocupació, no? I llavors això sí que em fa patir una mica en el context general.
Uh-huh. Jo avui quan veia aquest petit estudi, o el resum de l'estudi, de com es paga diferent l'IRPF a les diverses comunitats autònomes, o sigui, uns mateixos ingressos amb una mateixa condició familiar tributa tan diferent a una comunitat o a l'altra, em feia pensar que aquí teníem un error greu de model en relació a la solidaritat. I dic això perquè si una comunitat autònoma, diguem-ne, que té més necessitats socials, dius, molt bé, doncs llavors en l'IRPF se li pot fer un sistema que tributi menys per compensar això. Però, és clar, això ha d'anar lligat després amb la resta d'ingressos que arriben per solidaritat d'altres comunitats. Perquè, clar, si resulta que amb ells ja els hi primes la tributació i llavors, com que tenen menys ingressos, se'ls ha d'ajudar més des d'una altra banda, estàs doblant, no?, aquest ajut. Per tant, jo penso aquí hi ha un problema de congruència del conjunt del sistema.
Això ja fa temps que s'està denunciant i ningú ho toca. No sé si ara aquest govern del PP ho tocarà d'una vegada, perquè com que va dir que també es primaria menys, a Andalusia se li deixaria de donar aquesta taxa d'ajuda...
És molt difícil tot això, eh?
Uh-huh. Clar, quan treu-me les prebendes que ja tinc.
Ahir vaig estar a Madrid i... No, abans d'ahir, perdó, vaig estar a Madrid i parlant amb companys d'universitats, jo els preguntava, bueno, com està aquí el sector, sobretot el sector de sanitat. I home, diu, la veritat, aquí no s'ha notat gaire encara. Diu, vosaltres sou els pioners, vosaltres sou els que esteu aplicant les mesures que ara ens vindran a nosaltres com una allau, no? Uh-huh. Bueno, jo crec que això ha d'arribar. A més, us dic, he sentit un anunci que estan fent per les eleccions a Andalusia que, vamos, que posa dels nervis, no? Dient que a Andalusia nosaltres creem més ocupació, que el nostre, diem que la pressió fiscal és la menor, que els
un anunci de campanya dels
de
socialistes.
Campanya electoral socialista.
Sí, que són els que ara governen i tenen la previsió de perdre el govern.
A més, Catalunya i València, ja, estem els més allunyats.
I ara podran dir això, i Catalunya han estalviat tant que ara ja ens podran ajudar.
Bé, senyors, tot això que comentàvem també...
però...
També ho destaquem uns dies després de l'aprovació en Consell de Ministres de la Reforma Laboral. Ahir, per exemple, l'empresariat espanyol, amb Joan Rossell al capdavant com a líder de la COE, deien que es notaran efectes d'aquesta reforma laboral després de l'estiu. Potser és la primera declaració important optimista sobre aquesta reforma laboral, d'una banda elogiada i valorada, però també analitzada amb prudència i també criticada des d'alguns sectors. Amb prudència en el sentit que no es veu la llum, de moment, encara.
Jo penso que aquesta reforma és una miqueta com totes les reformes que s'han anat fent, no solament aquestes que s'han fet ja en època d'en Rajoy, sinó amb les últimes de l'època de Zapatero, en les que són unes reformes que sempre es queden a mig camí, no? D'alguna forma, a nivell d'imatge potser internacional, els títols sembla que són importants, perquè dius, bueno, Espanya fa aquesta reforma, Espanya fa aquesta altra reforma, a nivell internacional les agències sembla que ho poden més o menys valorar, però són reformes una mica a mig camí. I aquesta reforma laboral en aquests moments jo crec que tampoc deixa content a ningú, no? Perquè, esclar, d'alguna forma l'empresariat considera que s'ha quedat una mica curta i, per una altra banda, pues, bé, el sector sindical està en contra, jo penso, realment total, no? Aleshores, en una primera etapa és evident que llocs de treball nous costarà molt, perquè es pot produir un efecte fins i tot una mica contrari, en el sentit de que, com si l'acomiadament pot ser més barat, es pot produir en aquests primers mesos un augment fins i tot de l'atur, Es pot produir, i llavors veurem, com diu el president...
Si aquesta flexibilitat acaba tenint efectes positius.
Exacte, el president de la COE, que després, potser, alguns empresaris pues, veuen que, bé, es poden animar a invertir, no? Però, clar, estem en una situació en la que dius el sector públic no pot augmentar el número de treballadors. Per tant, qui ho pot iniciar-ho? Només l'iniciativa privada. L'iniciativa privada, si no tens uns incentius molt importants per invertir, no crearà llocs de treball. Per tant, escolteu-me, aquí l'únic que es pot fer és incentivar al màxim a la persona que té capacitat d'invertir.
I és l'empresa la que triarà en el país.
El que passa és que hi han d'haver projectes. És a dir, per mi el problema és que ha d'existir i s'hauria de potenciar el ciutadà o la creativitat en la innovació i la generació de noves orientacions laborals. No? Quan un país té concentrada tota la seva activitat en uns sectors molt voluminosos i és com molt rígid, jo crec que això és el que ens ensorra. No? Nosaltres què tindrem? El turisme, què tindrem?
Això no es canvia...
Projecte, jo necessito ajuda.
Però no es canvia d'avui per demà, s'han d'anar fent passos, no? Per tant, hi ha d'haver un sistema que vagi empenyent cap aquí. Per tant, no hi haurà cap reforma que tingui un èxit immediat. Cada cop, bum, no? Aquí surt, esclar, això no serà.
La gent necessàriament espera això, no? Es pensen que és una varita màgica, que l'endemà s'arreglarà.
Ara, de reforma n'hi ha d'haver. És que a mi me molesta el fet de que quan es planteja una reforma només genera queixes i prou. A veure, està bé queixar-te quan una cosa creus que és desencertada i et perjudica, però alhora has de presentar propostes alternatives perquè, és clar, la reforma és imprescindible, i és imprescindible fins i tot per imatge cap a la resta d'Europa. Perquè, esclar, si resulta que es veu que ens van empitjorant la qualificació, que va incrementant el risc del país, que va augmentant el dèficit, i que el país no fa res, esclar, això encara embrut més la imatge cap enfora. Per tant, és imprescindible que hi hagi una reforma i que es vegi aquesta reforma, que se n'assabentin que estem reformant. Ara, a partir d'aquí, qui no estigui d'acord amb el to o el caire d'aquella reforma ha de fer propostes perquè sigui un altre tipus de reforma. Però simplement queixar-se, simplement ensorrar el país amb protestes, amb empitjorar el transport públic, amb posar la traveta quan es vol fer un congrés a Barcelona.
Sí. Sí. Això és vergonyós. Favor, això és vergonyós.
Això és la manera d'ajudar el país. Sí. Què estem construint?
Que intenten, que intenten ensorrar.
No, i al final els únics que protesten són els que realment tenen treball. Sí, els pobres que estan a atur, aquests no diuen res, pobrets, però els que realment tenen feina, aquests són els que els sindicats són els que el foten al merder, no?
Un dia o amb un fet que saps que per la teva, pel teu país és cabdal.
Sí.
Perquè si tu ara fas aquí el beneny, l'any que ve no ho tindrem,
Esclar,
i llavors com ens en sortirem? Lo de la fira que volen ensorrar, la dels mòbils.
Sí. Sí. El Congrés del Mòbil, el Mobile World Congress.
Imagina't, és que l'any que ve te'l faran en un altre cantó.
Esclar.
Avui la tertúlia la compartim amb la presidenta de la Federació Catalana de Voluntariat Social, Francina Alsina, amb l'economista Josep Maria Noguer, amb el també economista Josep Lluís Marriera i amb el professor de la Universitat Ramon Llull, Màrius Duran. Més actualitat, bé, el Parlament va aprovar ahir també la reforma de la llei audiovisual amb l'aval de Convergència i Unió i el PP i també la llei òmnibus d'urbanisme. Sobre el tema de la llei audiovisual, amb aquesta reducció de la publicitat a la ràdio pública catalana...
Poc no s'entén, eh?
Aquí m'he perdut. No entenc
és,
com
és un debat
estem...
que es va produir a Televisió Espanyola ara fa uns anys sí, sí. I que es va resoldre amb la supressió de la publicitat.
Però, no, però ara no diuen que s'hi haurà de tornar a entrar perquè no ho poden mantenir.
Esclar.
O sigui, és que...
o sigui, hem d'anar retirant...
Però hi ha la pressió de les privades, també.
Sí, hem d'anar... No, no, hi deu haver una explicació, el que passa que jo no la conec, perquè sembla que hem de fer retallades en el sector públic per anar reduint la despesa pública i llavors resulta que la televisió i els mitjans audiovisuals, ràdio, etc., que costen molts diners, resulta que aquí podem permetre'ns treure la publicitat. No? Llavors, sembla que la publicitat el que fa és ajudar el pressupost d'aquests ens, precisament. Eh?
També
per tant, és una cosa que em costa una mica d'entendre.
El sector privat té, suposo, la seva part de raó. Abans que plantejava el senyor Marriera la dialèctica públic-privat, aquesta injecció... Doncs,
quantes
doncs...
televisions privades en català tenim?
Jo, mireu...
Aquest és un altre problema. No, però dic que tenen les seves raons d'exigir el seu mercat publicitari perquè ells no reben diners públics,
sí,
com les altres.
Pot haver-hi... Mireu, jo fa un temps, la Carolina era present, amb uns cursos es van organitzar en el Col·legi d'Economistes, jo estava allà al coordinador sí, d'aquests cursos, i precisament eren uns cursos que parlaven d'economia sobre pels periodistes de les ràdios privades. No?
Sí.
Aleshores, jo em vaig interessar una miqueta doncs, en els descansos que hi havia d'aquests cursets en parlar amb els periodistes. No? I em deien que tots tenien una il·lusió bàrbara de poder anar a ràdios públiques. I dic, home, però per què? Diu, sí, perquè paguen més. Em van dir que pagaven més. Tu deus saber-ho.
Sí, bé, vaja, en tot cas,
que
això...
Paguen
millor mateix que les privades, no? Sembla ser. Això és
Ràdio Estela és privada, no, i ho saben els oients.
I les teles... Aleshores, clar, jo em plantejo un tema. Dic, si estem en un lliure mercat, i hi ha ràdios i televisions públiques i privades, és evident que el mercat tindria que marcar una mica el preu. Clar, aquestes empreses públiques paguen millor els seus locutors, no?, o periodistes. Aleshores, esclar, ara sembla ser que alguns hi ha d'alguna televisió pública i estan protestant perquè no sé què, no sé quant. Bueno, escolti'm, si anés a una empresa privada segur que guanyaria menys. Seguríssim, no? Penso.
Senyor Durant, perdoni.
Sí, no, sobre aquest tema, jo crec que diguem, el problema del fons és mantenir-se en el purisme de la informació al ciutadà diguem, no manipulada i, per una altra banda, la gestió econòmica de la organització. No? És a dir, el que és cert és que, com deia el Josep Maria, es necessiten uns ingressos per fer funcionar unes organitzacions. Què passa? Que aquestes organitzacions diguem, públiques també han crescut d'una manera potser desmesurada, no? És a dir, quan tu veus la BBC, dius, home, doncs això fa patxoca, no? Potser el model aquest que s'està aplicant a TV3, de contractar productores que et fan el programa, diguem, això és un model molt més flexible, no? I després hi ha aquests grans esdeveniments que generen audiència. Bé, el problema de fons és que si tu fas una tele o una ràdio que no escolta ningú, doncs, diguem, això a la llarga és inviable econòmicament, no? Jo crec que s'estan movent, diguem, en aquest àmbit les regles del joc.
Bé, deixem el tema audiovisual, si els sembla, i parlant de números, un apunt molt breu que els vull proposar de comentar és aquest missatge que va fer públic ahir el bisbat de Solsona, del seu bisbe Xavier Novell, que assegura en una pastoral que es farà pública aquest cap de setmana o que s'inclourà en el full diocesà, s'ha rebaixat el sou un 25% per destinar aquest estalvi a finalitats socials, sobretot a Càritas. El bisbe diu en la pastoral que bé, la societat de consum ens ha convençut que la felicitat consisteix a gaudir del benestar econòmic, però hi ha altres fonts de felicitat. També doncs, analitza les causes de la crisi, quines són les persones afectades, proposa algunes iniciatives que poden fer els ciutadans per ajudar els més febles, i en tot cas és una reflexió episcopal que potser podem saludar amb proximitat i amb reconeixement, no? Que els bisbes prediquin amb l'exemple.
I més tenint en compte que no es tracta d'una retribució mensual que puguin lluir-ne a ningú, que això també, perquè esclar, pot semblar, esclar, si molt que arriben a cobrar, mira, esclar que pot baixar el 20. No, que esclar que estem parlant d'uns sous, dèiem, del voltant dels 1.000 euros, no? Vull dir que no.
Els bisbes una miqueta més de 1.000 euros, però vaja, és un sou que no és cap meravella, diguéssim, objectivament parlant. Sí.
No, però crec que és un exemple que haurien de seguir els altres bisbes i arcabisbes i tots aquells que continuen.
Ens consta que algun altre bisbe, no recordo ara si d'Astúries o de Galícia, també ho ha fet. Bé, en tot cas...
Però jo crec que és el que això... toca, si ens creiem l'Evangeli, oi?
Sí, perquè és una mica delicat. Perquè
no tampoc
saps...
es pot jutjar, no?
Perquè no sabem què fan amb la retribució, no?
En aquest moment
no? fan...
en què tothom està renunciant, trobo molt lloable que ells també renunciïn.
Sí, però vull dir que això també és una imatge externa, ho dic perquè vés a saber d'altres bisbes que potser no renuncien a aquesta retribució, de què en fan d'aquesta retribució.
Ah, potser fan uns donatius.
Destinen una part molt important a ajuda social.
Segurament hi haurà altres bisbes que millor utilitzen altres fórmules.
Sí,
no?
Per tant, això s'ha de vigilar.
I ho diuen o no ho publiciten. A vegades aquest senyor ara... Bueno, s'ha posat una medalla, que ho trobo correctíssim.
No pot servir per criticar els altres, no?
Ho trobo molt bé i això pot ser per animar també amb altres.
Exacte. I en tot cas, lluem el fet. Efectivament, també el bisbe Xavier Novell... potser demostra que un pastor ha d'actuar sobre diferents fronts, i també sí. Aquest, no?
I també callarà totes aquestes veus que diuen que ja n'hi ha prou de tot el que està cobrant l'Església. I recordem que el que cobra l'Església també està suportant aquestes comunitats religioses que estan fent una tasca social importantíssima.
Sí. Estan estalviant l'administració.
I que tenim Càritas, perquè si totes aquestes entitats de religiosos que fan una tasca social deixessin de fer-la, m'encantaria veure l'administració com s'ho menjava.
Sí, senyor.
I en l'austeritat de vida, aquestes comunitats que fan aquesta gran tasca, poden remenar molts diners algunes, però la seva vida és molt austera.
Sí.
Doncs des d'aquí fem una crida també a la societat a valorar allò de positiu que és molt que té l'Església, una institució d'altra banda que malauradament surt molt mal parada en les enquestes, és a dir, i potser és fer justícia, no? Reclamar
i cada vegada hi ha una
gestos.
Campanya més forta, perquè formes... a mi em molesta més, el vaig sentint molt més aquest missatge.
No sé si ho he somiat o ho he sentit per alguna ràdio, però vaig sentir de que semblava que havien fet una enquesta o alguna cosa així, que els espanyols a la declaració de l'IRPF augmentaria l'aportació a la Iglesia.
No ho ha somiat, era que ahir...
Que sí? O ho he sentit? Sí,
no.
Ahir es van presentar els balanços a la Conferència Episcopal Espanyola. 9.200.000 espanyols van marcar la creueta
van
de l'Església.
I que, per tant, és un increment respecte a l'any passat,
sí,
no?
És un increment de creus, però no massa d'aportació, perquè s'ha recaptat molt menys per IRPF.
És un baròmetre,
per tant, però sí, és molt interessant. Però
que hi hagi més persones...
A nivell de recursos no ha suposat un increment espectacular. L'increment ha estat de les persones compromeses a posar la creu.
Sí. Però això ja és una tasca de conscienciació.
Sí, és important.
Sí, i a més recordem que es posa la creueta de l'Església i es pot marcar també la d'altres finalitats socials.
I que una no tapa l'altra. Ja que estem aquí dient-ho, es pot marcar al mateix temps les dues creus i una no va en detriment de l'altra, perquè moltes vegades hi havia com a problemes de consciència de dir si marco la de l'Església no marco la del finalitat social. No, podeu marcar les dues. Heu de marcar les dues. Parlem-ho.
Bé, teníem molts temes sobre la taula, però hem de simplificar. En aquests 3 minuts que ens queden, els proposo de comentar una mica el que va fer Nicolas Sarkozy anunciar formalment que es presenta a la reelecció a França. Pot ser molt interessant el que passi els propers mesos al nostre país veí, amb François Hollande.
És que l'eròtica del poder, mira que deia que no, el noi, però...
Jo crec que la senyora Merkel s'entén molt bé amb el senyor Sarkozy, no?
Sí, tenim aquest maridatge.
Rajoy sembla que també, però ja veurem.
Sí, és mutu, no? Una mica. Aleshores, clar, la Merkel jo crec que potser li interessa que continuï aquest senyor, no? Ja li va bé, no?
Oh, i tant. Ara que hi han arribat a l'entesa, imagina't.
Ha mostrat un cert carisma, ha comès molts errors, ha baixat molt de popularitat, però un cert carisma i una personalitat forta sí que la té políticament.
I la diferència que hi ha en aquests moments entre el Partit Socialista i, em sembla,
UMP, sí.
UMP, diem més de 5 punts.
No és molt.
I encara queda, diem, un tram llarg de campanya.
I recordem que hi ha dues voltes. Per la primera volta són 5 punts, però després no sabem què podria passar.
Home, en aquests moments d'Europa, tenir ganes de governar o de seguir governant també té el seu mèrit. Sí. Perquè hi ha hagut altres èpoques en les quals s'ha pogut lluir molt més, un governant. Ara...
Fixa't que quan un governa no ho deixa anar. I si no, mira el cas de Síria, no? És a dir, allò que estic en el
també
poder i no el deixo anar
ni a la
tresca.
Que va renunciar.
Quin remei pobre.
No volia que frivolitzessin amb aquests temes, senyors?
Ens incites, Ignasi, ens incites.
No podem estar tan seriosos, vull dir, hem d'anar fent el nostre punt d'humor, perquè si no sabia que ho aguanti.
Sí, sí, els dijous,
Aquí donem el toc. La xispa, és que som com la Coca-Cola, sense fer anuncis,
Som!
No, lo de la xispa de la vida, home, anava per aquí, jo.
No volen comentar res més sobre Sarkozy i Hollande. Bé, en tot cas, veurem què passa. El 22 d'abril és la cita a la primera volta. I bé, com que ens queda un minut, només recordar que Anna Pastor va defensar ahir el pas ferroviari pels Pirineus Centrals. Aquest és un tema que donaria per una altra mitja hora de tertúlia.
Aquí podríem parlar, perquè em sembla que el Pirineu tenien que ser 40 quilòmetres de túnel.
Sí, sí.
Clar, 40 quilòmetres de túnel...
Bèlgica va dir que era una bestiesa.
Clar, clar, 40 quilòmetres de túnel...
Una altra ruta prioritària. Ara ja en tenim tantes de rutes prioritàries.
Com es fa quan tenim tantes prioritats? I llavors li donaran això prioritari abans del corredor del Mediterrani.
No, el Mediterrani continua sent prioritari, però ells diuen que també, aquest.
Deixa'ls anar, que et diran que el Mediterrani no té tanta prioritat com aquest.
Per mi el problema de fons és l'argument d'això, de dir, home, com podem partir l'estat espanyol i beneficiar...
Ha dit algú de la simetria. Simetria. No?
Ostres, bueno. Crec que és aquest argument...
És que tenen un ADN tan peculiar.
Bé, ho deixem aquí. Gràcies, Francina Alsina, Josep Lluís Marriera, Màrius Duran i Josep Maria Noguer. Bon dia i fins la propera.
Bon dia a tothom.
Bon dia, bona hora.
Un bon dia.
Són les 9, última hora informativa, els titulars amb la Carolina Costa, després el comentari del bisbe Sebastià Taltabú.